Molt bona tarda, són les dues. Els virus respiratoris tornen a guanyar terreny.
Notícies migdia. Núria García.
Coincidint amb l'inici de la campanya de vacunació contra la grip, el cap de malalties infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes, augura que el virus tindrà més incidència aquest hivern si la Covid-19 es manté en un segon pla. Ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio, on també ha detallat que a hores d'ara només hi ha dos pacients ingressats per coronavirus a tot l'hospital.
La situació en aquest moment a l'hospital és la de qualsevol tardor-hivern, que vol dir molt complicada, perquè hi ha molts pacients, perquè manquen llits, perquè estem, diguéssim, no col·lapsats, però molt plens. En canvi, de malalts de Covid ens queden dos, un a la UCI i un a la planta.
No obstant això, Manel Cervantes pronostica que encara hi poden haver noves onades, tot i que serien més lleus per l'elevat volum de persones vacunades contra la Covid. És el tema del dia, però en tenim d'altres, com ara si és factible la implantació del passaport Covid en l'àmbit laboral, el premi d'abast mundial que han rebut dos flequers formats a Sabadell o quin és el nivell d'estudis superiors de la població de la comarca. Us ho expliquem amb el Toni González, al control tècnic.
Notícies migdia.
Passem pels serveis. Aquesta hora, a l'AP7 a Cerdanyola, hi ha un carril tallat en direcció a Girona i 2 quilòmetres de cua a conseqüència d'un vehicle avariat. També hi ha un carril tallat a l'autovia A2 a Cornellà de Llobregat per un accident i més de 3 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona. Aquestes són les principals incidències a aquesta hora a les carreteres catalanes. I com funciona el transport públic? Ens ho explica des del Transmet l'Adrià Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem que la línia R1 de Rodalies es troba interrompuda entre el Masnou i Mataró, mentre que la resta del recorregut, les afectacions poden superar els 45 minuts i es preveuen aturades d'un altre trajecte. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic d'ara a Barcelona, podem parlar de normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
La grip pot tornar amb força aquest hivern. És una de les hipòtesis que tenen els doctors i que ha explicat el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí en una entrevista a Ràdio Sabadell. Manel Cervantes avisa que la poca incidència que ha tingut la grip des de l'aparició del coronavirus la pot fer més forta.
Hi ha una hipòtesi de que si la gent està molt temps sense contacte amb el virus de la grip, al final el virus de la grip es torna més agressiu, no perquè el virus ho sigui, sinó perquè nosaltres hem perdut les defenses. I això és un argument de dir, vigila, que la gent molt vulnerable, que en tot un any i mig no ha estat en contacte amb el virus de la grip, quan vingui potser l'agafa més fort.
Per això ha fet una crida a la població vulnerable a vacunar-se. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'altra opció és que les mesures de protecció pel coronavirus tornin a bloquejar la transmissió de la grip, com va passar l'any passat. En qualsevol cas, vacunar-se és curar-se en salut. També ho és en el cas de la Covid-19, ja que l'hivern pot fer augmentar la incidència del virus, malgrat que ara només hi hagi 2 persones hospitalitzades a la ciutat. Cervantes assegura que hi haurà més onades, però que gràcies a la immunització seran més lleus, també en el cas de la nova variant Delta Plus.
Però aquest canvi de soca, de moment, no ha afectat a l'eficàcia de les vacunes ni a la immunitat d'haver-lo passat. Per tant, el que normalment es diuen variants de preocupació, de moment arriba una i al cap d'un temps marxa.
Repassant altres temes d'actualitat, Cervantes defensa la tercera vacuna per a totes les persones vulnerables, rebutja, de moment, immunitzar els menors de 12 anys, així com un recordatori anual. Diu que no hi ha prou evidències científiques de la seva necessitat. En el cas de la implantació del passaport Covid, el doctor creu que només s'ha d'imposar si així s'assegura convèncer els que encara no s'han vacunat.
Una imposició que sembla que està funcionant per entrar als locals d'oci nocturn, però que en l'àmbit laboral no podrà passar de recomanació i es quedarà amb prova PCR o test d'antígens pagat per l'empresa fins que no canviï la normativa. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. En efecte, la decisió de vacunar-se està emparada per la llibertat ideològica i el dret al propi desenvolupament de la personalitat. L'obligació aniria contra la norma. Ho explica Pere Vidal, professor col·laborador dels Estudis de Dret Laboral de la UOC, al programa El Cafè de la Ràdio.
El fet de que, per exemple, una empresa impedeixi als seus propis treballadors l'accés al centre de treball, al seu lloc de treball, i els obligui, per exemple, a fer teletreball o simplement que no els doni feina per no tenir la pauta de vacunació completa, doncs podria suposar, primer, una qüestió contrària a la normativa laboral, però és que també podria suposar una discriminació.
Si l'empresa assumeix el cost de fer PCR o test d'antígens, es podria plantejar la possibilitat de fer-ne ús. Però després hi ha un problema afegit amb la gestió de les dades personals sensibles. Llavors, per obligar, què faria falta?
Que es promulgués una normativa per part de l'autoritat competent en matèria de salut pública que imposi aquestes mesures. És a dir, que imposi l'obligació de que les empreses puguin exigir als seus treballadors que facilitin el seu estat vacunal o que facilitin no, la PCR.
Les mesures de prevenció contra el coronavirus sí que són una obligació per part de l'empresa, en compliment del que ha dictat l'autoritat sanitària. Col·lectius com el sanitari o les residències tenen un estatus especial en aquesta matèria.
El resum de la jornada en 15 minuts.
Amb la voluntat d'arribar als joves que voldrien fer un voluntariat en cooperació, l'Ajuntament de Sabadell ha impulsat la cinquena edició de la iniciativa Joves en Acció.
El consistori ha previst diverses accions per aconseguir que els joves de la ciutat es comprometin a dur a terme accions que estan contemplades en el futur Pla Local de Joventut. Ho ha explicat la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell.
Teníem pensades fer 20 xerrades i finalment en farem 52 de xerrades a 9 instituts de la ciutat diferent i de barris diferents de la ciutat. Per tant, està molt bé que aquests programes doncs, tinguin aquesta bona acollida, perquè això voldrà dir que podem difondre realment els valors que nosaltres com a Ajuntament també volem fer arribar als joves.
En la primera fase del projecte s'ha fet una prospecció amb les entitats del Consell de Solidaritat, Sid Mosquiti, la Lliga dels Drets dels Pobles, Agermanament Sense Fronteres, Sonrises de Bombay i TAC. D'aquesta manera han descobert que tenen dificultats per arribar als joves i també per incorporar-los. En la segona fase s'han concretat les xerrades a fer. Elsa Rodríguez, cap d'àmbit d'acció socioeducativa d'ATAC, enumera els centres on s'ha actuat.
Aquesta segona fase hem tancat, hem programat 52 xerrades en 9 centres educatius, que són l'Escola Industrial, el Sabadell, el Vallès, el Narcís Afreixes, el Junqueras, el Ribot i Serra, Can Oriac, Núria Vilella i Jaume Viladoms. Aquestes xerrades s'han fet en el segon cicle de l'ESO, tercer i quart, però també hem arribat a joves més adults que s'estan professionalitzant a través de cicles formatius.
Rodríguez recorda que la cooperació comença amb les entitats locals i anima a sembrar llavors que després es puguin recollir.
Dos exalumnes de l'escola de flaquers sabadellenca Andreu Llargués han quedat subcampions del món al 8è Mundial del Pas, celebrat a Nantes. Enric Badia i Marta San José representaven Espanya al certamen. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Aquest tàndem de flaquers va estar entrenant durant mesos per respondre el millor possible a les exigències del concurs. Havien de fer diferents creacions en pa per escenificar l'evolució de la flaqueria. Badia explica com ho van fer en declaracions al programa Al Matí.
Escollir per representar-ho, doncs començar amb una base de llibres. Creiem que la formació, la documentació és la base del nostre ofici i és la manera de transmetre-ho de generació. I a sobre d'aquesta pila de llibres teníem un forn de pedra, com antigament hi havia a molts forns, quan la gent feia el pa a casa, però portava a coure el forn del poble, del barri, de la ciutat. D'aquest forn, si seguim pujant, trobem aquest molí que dius, que realment és una mica una de les peces principals de la nostra peça.
La posició de subcampions els permet tornar a competir l'any que ve en una ciutat encara per determinar.
I atenció a aquestes dades. El Vallès Occidental és la setena comarca amb més població de 25 a 64 anys amb estudis superiors. El 41,3% de la població és titulada en educació superior, per sobre de la mitjana catalana, que se situa al 41%.
Pel que fa als municipis, el Vallès Occidental té dues poblacions que lideren alguns dels rànquings en formació superior. Entre les poblacions d'entre 10.000 i 50.000 habitants, Sant Quirze del Vallès és el segon municipi amb més persones amb estudis superiors, el 57,9%, mentre que Badia del Vallès se situa en un dels índexs més baixos, amb un 18,9%. Entre els municipis de més de 50.000 habitants, Sant Cugat del Vallès, amb el 73,5%, és la ciutat amb més percentatge de població de 25 a 64 anys titulada en estudis superiors. Pel que fa al conjunt de Catalunya, el 31,8% de la població major de 15 anys té estudis superiors, segons dades del 2019 de l'Institut d'Estadística de Catalunya. En xifres absolutes són 2.065.692 persones. A l'altre extrem, un 17,7% de la població disposen com a màxim de titulació d'educació primària o inferior. Un 27,4% ha completat la primera etapa d'educació secundària i un 23,2% són titulats en estudis secundaris de segona etapa. En canvi, un 0,3% diu que no sap llegir ni escriure.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
Tornem a parlar de salut. El nombre de malalts oncològics i crònics que van a urgències s'ha reduït des del mes de febrer passat. Així ho assenyala la coordinadora de la Unitat d'Atenció Paliativa del Taulí, atribuint el descens a l'ampliació de l'horari de l'atenció domiciliària.
L'equip de la Unitat d'Atenció Paliativa ara treballa tots els dies de l'any, de 8 del matí a 8 del vespre a domicili, mentre que abans ho feia de dilluns a divendres, en horari de matí. La coordinadora de la unitat, Teresa Ribot, assegura que els efectes ja es noten en els seus pacients. Són declaracions al programa Al Matí.
Des de que això està instaurat, les demandes a urgències han baixat i només venen aquells malalts que en situació d'agreujament, aquest agreujament s'ha provocat en un horari que no teníem la possibilitat de que el PADIS actués.
Ribot assegura que amb aquesta mesura i la coordinació amb l'atenció primària, els pacients i les seves famílies han guanyat en tranquil·litat.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Notícies migdia.
Més enllà de Sabadell i la comarca, us expliquem que s'han detingut quatre policies locals de Llinars del Vallès en el marc d'una operació contra el tràfic de marihuana. Els agents haurien col·laborat presumptament amb la banda i no es descarten més detencions. Un dels policies arrestats seria el que estava parlant amb un home que va morir tirotejat a Llinars el desembre de 2019 i que, segons es va dir en aquell moment, era el seu confident. Els Mossos d'Esquadra han desplegat el dispositiu aquesta matinada i estan fent una trentena d'escorcolls, un d'aquests a la comissaria de la policia local de Llinars del Vallès. I també s'ha detingut l'autor de provocar una dotzena de focs forestals des d'aquest estiu passat. L'home és veí de Torroella de Montgrí i un dels incendis dels quals se l'acusa és el que va cremar 91 hectàrees de terreny forestal del Parc Natural del Montgrí i que va obligar a desallotjar una casa de colònies. En política, el Partit Popular presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat per al 2022. El líder dels populars, Pablo Casado, ho ha anunciat en una entrevista avui a la cadena COPE. Segons Casado, els comptes neixen morts i les previsions macroeconòmiques són paper mullat, en al·lusió a les últimes previsions del Banc d'Espanya, l'Autoritat Fiscal Independent i el Fons Monetari Internacional. Ciutadans i Vox també han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat dels pressupostos.
El temps.
La previsió meteorològica, Oriol Rodríguez, bona tarda.
Al llarg de les properes hores, el temps es mantindrà molt tranquil com aquestes últimes jornades. Per tant, en conjunt, predominarà l'ambient assolellat, tot i el creixement d'alguns núvols d'evolució a zones de muntanya, bàsicament a punts del Pirineu, del Prepirineu i també del prelitoral. Tot i això, com que en conjunt el cel es mantindrà força net de núvols, la temperatura es tornarà a situar per sobre d'aquests 15 a 20 graus a bona part del país, tot i que punts del litoral, del prelitoral, de la Vall de l'Ebre i de Ponent es podria arribar als 21 o 22 graus de temperatura màxima. Amb tot, continuarà bufant tramuntana al nord de la Costa Brava, tot i que anirà perdent força respecte a les darreres hores. Demà, el temps continuarà sent força tranquil, amb sol al conjunt del territori, a l'espera que, sobretot, avançada la tarda, comencin a arribar alguns núvols pel litoral i pel prelitoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Punt final al Notícies Migdia d'avui. Fins aquí l'informatiu, però podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i amb una nova edició del Notícies Vespre a partir de les 7. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de les 2, com sempre. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dia. Adeu.
Notícies Migdia.